Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Aquest seria el tercer d'una sèrie de converses que estem tenint sobre el tema del canvi climàtic, l'esgotament de les energies no sostenibles. I avui toca parlar del paper que juga la ciència. Quin és el paper de la ciència en l'actual situació de canvi climàtic i esgotament dels combustibles fòssils i minerals? Bé, per parlar de tot això tenim Antonio Turiel. Ell és científic, matemàtic, autor del blog The Oil Crash i del recent llibre Petrocalipsis. I també tenim en Carles Riba, enginyer, autor de llibres sobre energia, president del CEMES. I també a José Manuel Jurado, que ell és responsable d'Ambient i Comunicació de Comissions Obreres, actualment en el Baix Llobregat, però que ha fet aquesta responsabilitat en general durant el darrer període. Molt bona tarda a tots tres.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, jo, per preparar una mica aquest programa, doncs, m'he basat també amb el llibre, no? El llibre de Petrocalipsi, que fa un any, pràcticament, que el va escriure Antonio Turiel. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, penso que potser feia falta un llibre que desmuntés suposades alternatives que s'estan oferint. Bé, el llibre aquest començava per explicar els per què no hi han solucions miraculoses, ni fàcils, ni econòmiques. Potser que la cosa entrés una mica per aquí, no? El paper de la ciència i el que no pot fer la ciència. Antonio ens farà aquesta introducció i després ja li preguntarem. A veure, endavant, Antonio.
Doncs una cosa que és important, que jo crec que és un dels vicis de la nostra societat moderna, és que en molts sentits la ciència ha passat a reemplaçar el paper que abans tenia la religió. Aleshores, moltes vegades s'està parlant de que estem esperant que passin certs miracles tecnològics, que passin certs avenços que nosaltres considerem que han de succeir simplement perquè ens interessa molt. I no ens adonem de que la ciència realment no és això. La ciència és una eina que bàsicament el que fa és proveir-nos de coneixement. És una eina que ens permet fer coses que abans ni somiaven que podíem fer, i aleshores en aquest sentit és una eina poderosa, perquè bàsicament es dota de coneixement de la realitat que ens envolta i de més. Però aquest coneixement és un coneixement que a vegades també ens parla de limitacions, de coses que no podem fer, com a mínim dins del paradigma del nostre coneixement actual. Ostres, per mi, una cosa que per mi em suscita sempre molta preocupació, sobretot en una situació com la que ja estem vivint ara, en la que comencem a estar nerviosos i estressats davant de la topada amb diversos límits biofísics del planeta. Per una banda, tenim els límits ambientals i al capdavant estaria el problema del canvi climàtic, tot i que hi ha més problemes ambientals. Per l'altra banda, tenim el problema dels recursos, que es comença a manifestar de diverses maneres. Inicialment no és l'únic factor, però és un factor important en els problemes d'abastiment que tenim actualment de matèries primeres i també d'energia, l'encariment del gas i l'escassa de carbó, per exemple, que afecta la Xina i l'Índia i demés. Doncs en aquest moment, diguem-ne, d'estrès, perquè estem vivint una situació que és complicada, estressant i molt perjudicial per tantes i tantes empreses, en particular aquí a Catalunya, s'està fent veure que, bueno, no hem de fer res, tot està sota control perquè la ciència proveirà a temps donar solucions miraculoses. A mi aquesta manera de pensar em sembla molt perillosa, perquè la ciència no és això. La ciència té els seus ritmes contemplatius, la ciència bàsicament es dedica sempre a la recerca, o sigui, està buscant, està rebuscant, i moltes vegades no pot decidir el que trobarà. No es pot planificar que es faran descobertes en determinats moments, perquè, entre altres coses, potser el que estem buscant a vegades simplement és impossible, tot i que no ens adonem. Aleshores, jo crec que és important posar la ciència en els seus justos termes, que ja són valuosos, que ja són importants, que són termes que ens han d'ajudar, que ens han de proveir lluny, com ens han proveït sobretot aquests dos últims segles, però no assignar-la una responsabilitat i un paper que no és el seu i que no li correspon, que és el d'aportar unes solucions miraculoses en un temps concret. No és, no sé com dir, sembla ser que estem esperant que la ciència es proveeixi de miracles a la carta. I no és això, és que no va d'això. I com dic, la ciència a vegades ens parla de limitacions. I aquesta part de les limitacions de la ciència és una part molt ningunejada per un discurs oficial que és un discurs de creixement, que és un discurs que està molt centrat en els guanys del capital i que sosté un mite del progrés que és una cosa relativament nova dins de la història de la humanitat, però que es fa creure que tot sempre ha de millorar per nassos, no? Sempre ha de millorar les coses. I tot i que, evidentment, la millora és desitjable i, evidentment, hem de treballar per aconseguir aquesta millora, no hem d'oblidar que hem de treballar per això. És una cosa que hem d'aconseguir, que ens hem de guanyar dia a dia fent les coses i també participant com a ciutadans. I una de les coses més perilloses que jo crec que pot tenir aquesta confiança cega en la ciència tot poderosa i tot proveïdora és que es pugui produir una renúncia de la part de la ciutadania d'agafar les regnes del seu propi destí i de ser partíceps a la presa de decisions de les coses que hem de fer. O sigui, jo crec que moltes de les coses que farem o no farem dependrà també de les decisions que prenguem com a societat, les decisions que prenguem com a ciutadans. I en comptes d'esperar que hi hagi certes solucions tècniques miraculoses que tot ho resolguin, jo crec que el que és més assenyat i el més lògic i el més emancipador i empoderador és prenem el que tenim, prenem decisions en funció del que tenim, continuem treballant per aconseguir més coses sense esperar que hagin de venir en un temps concret, o sigui, la ciència ha de continuar aportant, ha de continuar donant coses, però sabem que és una eina com una eina més. I, entre tant, nosaltres prenguem les decisions que són les adients per fer front a la situació actual. Perquè, d'una altra manera, el que estem fent és això, és delegar una espècie de déu, de ser mitològic que tot ho ha de resoldre, i perdre completament la nostra capacitat volitiva, la nostra capacitat de prendre decisions i d'organitzar la nostra vida. I per mi aquest és un ús, podríem dir, epistèmic de la ciència, que és completament erroni, però malauradament és el que està molestant. Moltes vegades per justificar que es prenen certes decisions, saludés a un cert caràcter tècnic, quasi es podria dir científic, a vegades s'arriba a dir la paraula científic, per justificar coses com ara per què es retallen les pensions o per què es fan les reformes laborals o per què s'han de fer tal i qual cosa. I per mi això és un ús prostituït i pervertit de lo que realment és la ciència i de lo que realment és la tècnica. La ciència i la tècnica són eines i estan al servei dels éssers humans i no passen a l'inrevés.
Molt bé. Bona introducció.
Una bona sotregada, sí.
Per fer qüestionaments, preguntes o alternatives, a veure. Sí. Algú voleu demanar la paraula?
La primera cosa que volia dir és que estic totalment d'acord amb l'Antonio, que realment la ciència és una eina. I això és molt important. Perquè a vegades es confon bé aquest caràcter quasi religiós, diguem-ne, eh? Vull dir, ens ho resoldrà, etc. Per exemple, una destral ens permet fer llenya, però també ens permet decapitar persones. O sigui que la mateixa eina pot servir per una cosa o per una altra. I crec que ens hem de plantejar per què serveix. Eh? Per exemple, l'energia nuclear va començar amb la bomba atòmica i després l'hem intentat justificar com a energia, diguem-ne, neta, etc, que no ho és. Per tant, aquest seria una qüestió important, és una eina i com a tal. I aquesta eina no ens elimina o prendre decisions, repeteixo el que ha dit l'Antoni, que em penso que ho has posat molt bé. Volia, si cas, afegir un element més, que seria la ciència i la tecnologia. No? La ciència és, diguem, el coneixement i la tecnologia és l'aplicació d'aquest coneixement. I també hi ha una confusió molt gran, de vegades, de dir, escolta, per exemple, l'energia de fusió hi ha hagut un compressor o 4 segons. I amb això ja pensem que tenim la solució automàtica, diguem-ne, de tot el nostre sistema energètic. El sistema energètic és brutal, diguem-ne, l'humà, és enorme. I encara que ara tinguéssim ja alguna central de fusió en funcionament i que pogués funcionar, la implantació d'això com a sistema ja, diguem-ne, fiable i l'extensió per substituir això és d'un temps i d'un volum de feina que, per exemple, jo penso que de cap de les maneres ens permetria salvar la crisi dels fòssils que ja la tenim al damunt. O sigui, la crisi dels fòssils ja no ens permet, diguem-ne, el temps que necessitaríem, ja no perquè la ciència pugui fer un procés de fusió acceptable, sinó per la implementació que posteriorment tindrem. Per tant, aquest també és una altra limitació que penso que posar sobre la taula.
Endavant, José Manuel.
Sí, jo volia afegir que també comparteixo les reflexions que ha fet l'Antonio. De fet, crec que va sortir també alguna idea al programa anterior, però moltes vegades hi ha la tendència a buscar solucions polítiques des de la ciència, no? És a dir, intentem usurpar aquest paper bàsicament per a manca de responsabilitat dels nostres polítics, no? Manipular una miqueta aquesta afirmació, trobo un tema que volia treure avui. Per exemple, recordeu un tristament famós president del govern estatal va dir que això del canvi climàtic no s'ho acaba de creure perquè tenia un cosí que era científic que hauríem d'escoltar exactament què va dir el cosí, no? Però moltes vegades s'utilitza una afirmació científica per justificar altres tipus de polítiques o de no polítiques, no? Si recordeu també, en aquella època, fa uns 10 anys, hi havia també qui es qüestionava directament el canvi climàtic, no? Hi havia gent que deia, no, hi ha científics que argumenten que això del canvi climàtic realment no té un origen antropocètic, no depèn de l'home, no? En canvi, quan anaves a les fonts i valoraves què deien exactament els articles científics, veies que gairebé hi havia unanimitat, dic gairebé perquè sempre pot haver alguna excepció, en constatar la realitat dels efectes en aquell moment del canvi climàtic. I era la interpretació que algun mitjà feien, sobretot pagats per grans corporacions que al darrere tenien combustibles fòssils, els que acabaven adulterant aquell producte i feien aquesta utilització política d'una eina que, com hem dit aquí, era havia de partir del coneixement i més objectiu d'uns principis científics, no? Amb això podem trobar molts exemples. Però jo volia, sobretot ara que estic parlant, aprofitar per entrar una idea nova, no?, que té a veure amb tot això de la ciència, del coneixement. Som un país, tant a nivell de Catalunya com de l'estat espanyol, que maltracta els nostres científics. Posem tota la seva importància, com ara mateix tant feien tant el Carles com l'Antonio, però, en canvi, les decisions polítiques que han d'alimentar aquesta voluntat de mimar, de conrear, de tenir de bo capacitat científica per fer el màxim possible amb els recursos actuals, però, de veritat, no els dotem de recursos. Nosaltres tenim companys i companyes que estan treballant cobrant 1.000 euros i són professors. Tenen contactes de 3 hores, 4 hores, finalment fa moltes més. Tenim gent, per exemple, ambientòlegs, que han de pagar el dièsel dels seus cotxes quan entren a l'espai natural, perquè les seves fundacions on treballen o fins i tot algunes reserves naturals de les quals tenen activitat, doncs no són capaces de dotar-los amb les eines bàsiques per fer la seva funció. És a dir, si es comparem amb la resta d'Europa, tenim uns percentatges d'inversió en ciència molt baixos i això que aquí s'acostuma a afegir tota la investigació militar que hi ha també en marxa. Si tinguessin això, encara estarien en posicions molt, molt pobres, no? Recordo que durant la pandèmia es va anunciar que tot això hauria de canviar, que hi hauria un canvi a nivell de política, etc., però això encara no està constatant. Segur que l'Antonio Turiel podria posar molt més exemple que jo, perquè ell no és un científic en un lloc així també emblemàtic, i segurament podria posar més exemples de com estem maltractant a la gent que s'ha de nodrir d'aquest coneixement perquè acabi sent tecnologia, acabi sent servei a la ciutat, no? Deixo que un nou tema aquí ciutat sobre la taula.
Molt bé. Ja que hem fet una primera roda, clar, a mi el que se'm planteja, començant per el que deia l'Antonio, és que tot aquest paper que se li demana a la ciència, a vegades com una religió, no? com uns déus, no? que ens resolguin el problema, potser el que, diguem, l'altra cara de la moneda és precisament que els que prenen les decisions polítiques, sobretot, i econòmiques, els dirigents de les grans empreses, no? En realitat s'estan comportant com uns negacionistes. Perquè si tot el que diuen els científics, no? Sobre el canvi climàtic és cert, no? Llavors, com és que continuem fent les mateixes coses? És dir, i potser aquí això lliga amb la qüestió que planteja el llibre, no? De que no hi ha cap solució tècnica ni científica que posi en qüestió, diguem, que vagi més enllà dels límits físics. I potser aquesta idea, aquest ABC, no? de lo que és la ciència, és potser la primera lluita, no? que s'ha d'obrir dins de la societat i la política. En fi, Antonio, tu com ho veus? Perquè tu has estat en el Senat, tu tens contacte amb polítics. Com ho veuen ells i com creus que s'hauria d'abordar?
Jo crec que hi ha una dificultat essencial. De fet, el llibre, perquè he citat una cosa que diu el llibre, però la cita és més completa. Jo el que dic al final és el nostre problema no és un problema eminentment tècnic. Tècnicament, podem dotar-nos de tota l'energia que necessitem per mantenir un nivell de vida molt semblant a l'actual. El problema no és tècnic, és un problema social. Al final, aquí el problema fonamentalment és que es planteja que es vol fer una transició d'un tipus determinat a fer les coses d'una manera determinada i sempre pensen en aquesta dèria de créixer, 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 que aquesta no és una necessitat ni dels éssers humans ni del món físic, sinó una necessitat del sistema econòmic que vol aquest creixement pel creixement i que no és això el que hem d'aspirar, no? Aquí està precisament la dificultat de la comunicació, jo crec, amb el món polític. És a dir, primer de tot, sempre hi ha una part d'incomprensió tècnica, perquè bueno, moltes vegades tu quan parles amb diversos representants del món polític, pues, cadascú té la seva formació, però evidentment les formacions que més abunden són típicament de dret o d'econòmiques. No? Els econòmiques, en principi, estarien més, tindrien una formació més adient per lo que és el tema del maneig dels números i de més, però el problema és que també l'ensenyament de la ciència econòmica avui en dia, malauradament, té una component forta d'adoctrinament, no? De fer creure una sèrie de coses. Jo sempre dic que un dels problemes grossos, quan tu mires un manual d'economia, dels que s'ensenya avui en dia a les facultats, hi ha un problema bastant gros des del punt de vista conceptual, que els que tenim una formació tècnica doncs, es tira una mica enrere, i és que hi ha una confusió entre hipòtesis i deduccions. Aleshores, tu mires una cosa i no saps quines coses són hipòtesis, perquè les hipòtesis el que has de fer és falsar-les i a vegades, moltes vegades, a la ciència els avanços s'han donat quan es falsa una hipòtesi i aleshores s'obre tota una nova línia de recerca. No? Per exemple, tenim la mecànica newtoniana que permetia descriure molt bé les coses que passen al món real i una de les coses que sorgia d'aquí era la idea de que els sistemes de referència tu podies canviar fàcilment i podies tenir la velocitat en un altre lloc, la qual cosa, si tu avances en una certa direcció, has descomptat la teva velocitat de qualsevol altra cosa que avanci en aquella mateixa direcció. I de cop es fa un experiment a començaments del segle XX i es troba que la llum té la mateixa velocitat independentment de la velocitat a la que tu vagis. Aleshores, això canvia el paradigma i introdueix la mecànica relativista que s'ha permet comprendre moltes coses. A la ciència econòmica, que malgrat que a vegades se'n fa una mica sopa si li diuen que no és ciència, no és veritat, hi ha una part que sí que és científica, però hi ha el problema de l'ensenyament que es confonen hipòtesis i deduccions. Amb la qual cosa la gent parla de coses que pensa que estan donades, que són així, i realment hi ha coses que són absolutament discutibles. Aleshores, tens el primer problema d'incomprensió, també, de que no parles el mateix llenguatge i demés. Però un cop hi ha la comprensió, el segon problema que hi ha, i sempre hi ha, i estic segur que tant el Carles com el José Manuel s'ha passat, és si tu comences a parlar de que ha d'haver una reducció o de que no pot haver creixement, no sé què, aquí hi ha una percepció clara de que això no es pot dir. Una percepció clara de que això, òbviament, serà mal vist, no? Que amb el decreixement no es guanya vots, que va ser una frase literal que va dir Juan Carlos Monedero en una ocasió, d'una conferència que van tenir a Madrid. No? I aquí al final acaba sent el punt d'obstrucció més fort, és a dir, si tu mires, per exemple, els plans que presenta el Carles de com podríem fer l'adaptació, doncs són plans que al final del que ens parlen és, bueno, adaptar-nos als límits, fer les coses com cal, amb un cert ordre, amb seny, que al final és el més difícil, fer les coses de manera assenyada, però tal. I al final no malbaratant, fer les coses, és que al final és això, és fer les coses amb seny. Però aquí el que no hi entra és aquesta idea d'un creixement constant, 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 fins a l'infinit i més enllà. Cosa que és absurda en un planeta finit. Bueno, doncs això políticament és inacceptable. Una cosa que està a l'obvietat, jo sempre dic el mateix. Quan jo li vaig explicar al meu fill lo de que no es podia créixer indefinidament en un planeta finit, quan ell tenia 6 anys, ho va comprendre la primera. El que no pot ser és que gent, doncs això, que tenen responsabilitats, i no només els nostres líders polítics, sinó també els nostres líders econòmics, que també hi són, i també jo he parlat, amb gent d'empreses importants i demés, tenen un rebuig perquè és una cosa estructural, és una cosa cultural. Aquí també hi ha una certa component, es diria, quasi religiosa, i això és el que fa més difícil, el que fa més difícil avançar, i és el que ens ha portat a aquesta situació de que, tot i saber la gravetat del problema climàtic, tot i saber la gravetat del problema energètic que tard o d'hora havia d'arribar, i també aquí jo has de dir que el Carles va fer un llibre que es parlava això dels 200 anys irrepetibles, que va fer bastants anys més abans que jo fes el de Petrocalipsis i que ja, bàsicament, ja es troba tot el que és la síntesi de la situació actual. No? No es pot qüestionar aquest paradigma del creixement infinit. I com que no es pot qüestionar, és molt difícil avançar. Només ara es comencen a escoltar una mica, només ara, a mi m'estan acribillant, cada dia em truquen dos o tres periodistes i m'he trucat gent que no són periodistes, gent d'empreses i fins i tot alguna persona vinculada al món polític. És un continu ara perquè ara que les coses van malament, ara que tronen, se'n recorden de Santa Bàrbara, perquè és així. Però encara ens falta aquell punt extra més de dir, bueno, és que tu has de comprendre que no es pot continuar amb el creixement. Aquí està la dificultat més gran i la dificultat més essencial. Avui mateix, bueno, no puc dir avui mateix perquè quan això s'emeti no serà avui mateix, però bueno, he fet un seminari pel Banc d'Espanya, em van demanar que fes un seminari. S'hi havien apuntat 400 persones de les distintes delegacions del Banc d'Espanya. I jo els he exposat i he fet un relat molt cru de la situació actual, perquè a veure el que diu el Carles, és que estem començant a veure que el món fòssil no aguanta més que trontolla. I que a més és que, com hem esperat tant, ens pot arrossegar la seva caiguda. Jo espero que aguanti encara prou com per poder muntar les coses que necessitem. Però és que quan més esperem, més risc hi ha que ens arrosseguin la seva caiguda. Que acabi caiguent i que ens arrossegui la seva caiguda. I veus que la dificultat més gran, la dificultat essencial, perquè jo els he dit amb tota claredat, de creixement. És a dir, la pròpia Agència Europea del Medi Ambient ho està dient. No es pot tenir cura del medi ambient en creixement. Se necessita estacionar o decréixer. Tota l'evidència que s'acumula, tots els problemes que tenim, i al final és, bueno, i com ho fem això? Ha estat una de les preguntes, és a dir, com ho fem això? I si vostès, senyors economistes, no saben com fer-ho, com volen que jo, que sóc un pobre físic, els hi digui? Doncs per mi aquesta dificultat més gran, que al final acaba sent una dificultat que ni tan sols és ideològica, acaba sent de caràcter epistèmic, acaba sent també quasi de caràcter religiós. Aquesta religió, jo sempre dic, l'església de la Nostra Senyora del Perpetu Creixement. És a dir, hi hem de sortir d'aquesta església perquè és una secta destructiva. Perquè és que destruirà el planeta, per això no hem fet res efectiu contra el canvi climàtic en tot aquest temps, perquè no volem lluitar realment contra el canvi climàtic perquè implicaria abandonar el creixement. I per això ens hem deixat caure en aquesta trampa mortal, perquè és que no hem d'oblidar una cosa, si no són capaços de remuntar aquesta crisi que ja comença amb els combustibles fòssils, es pot arrossegar, és una trampa, és com caure una trampa per ossos. Després és molt difícil escapar d'aquí. Saps? D'aquí també l'urgència de sortir d'això. Però és això, estem tan convençuts que sí, doctrinàriament es podria dir de com vols fer alguna cosa, com vols progressar. És que sembla ser que no reaccionarem si no és amb una bufetada de realitat que ens obligui a canviar idees, canviar paradigmes i trencar amb maneres de fer que són obsoletes i que són perilloses, a més, és que ens arrosseguen cap a la nostra perdició.
Jo sí. Explico una anècdota que es va donar en un congrés de centres d'estudis locals a Manresa, concretament, que es deia, em sembla, Recursos i Territori, el congrés. En Pep Sala, que el veu conèixer, que és veí de la comarca del Baix Llobregat, va fer una exposició magnífica en el qual posava en pantalla un conill o una llebre, diguem-ne, en què se la veia anar pasturant. I llavors diu, quan està pasturant, està en mode d'optimització de l'energia. O sigui, optimitza al màxim l'energia. Diu, però esclar, si algun depredador per allà aixeca les orelles i es posa en un altre mode, que és el mode de màxima potència, per córrer, diguem-ne, per anar així. I aleshores, diu, ens hem situat en una societat en què sempre estem en el mode de màxima potència, que és una mica el creixement, que dius. Esclar, les energies renovables no ho permeten, això, això entre parèntesis. Llavors, des de la sala hi va haver una persona que va preguntar, diu, escolta, i diu, qui és el que ens posa, el depredador que ens posa a la societat nostra a la màxima potència? I ell mateix es va respondre, diu, deuen ser els bancs, els crèdits, etcètera, etcètera. O sigui, i jo penso que aquest és una mica el fons del, del que hauríem de resoldre. O sigui, hem d'entendre que no podem anar a màxima potència, hem d'anar a optimització de l'energia. I penso que això sol ja seria un canvi enorme. És dir, el mateix que de creixement, però dit amb unes altres paraules.
José Manuel, digues.
Jo volia compartir que de fet, potser és una influència d'una de les teories que penso que són més, que han estat més revolucionàries, però no influents de la història de la ciència, que és la, el darwinisme, no? Em sembla que això va tenir un efecte molt, penso que molt, molt positiu sobre el coneixement de la natura, també a nivell com de les plantes, però també hi ha algun tipus de pervencions, no? Una és aquesta, la situava l'Antonio Turiel, no? Una és el fet de fer-nos creure o d'interpretar aquesta fantàstica teoria de que la nostra evolució ha de ser sempre en positiu i sobretot que hem de créixer per efecte, no? que hem de fomentar un avanç numèric del que seria la població humana del món i, per tant, de la nostra capacitat de consumir. No? Però això és veritat que és una interpretació. No sempre hem d'avançar en aquesta línia. Jo comparteixo que hem de posar límits a molts tipus de consums. És una evidència, això que comentava Antoni, no? Del tema d'un planeta amb recursos finits. I, per tant, tot això hem de fer a partir justament de l'acció política, no? De com intentar tenir unes polítiques que, primer, siguin més optimitzadores, que això també ho hem comentat alguna vegada, de tot tipus de recursos, d'energia, de materials, d'aigua, de tot plecat, i, per tant, que podem durar més, com també s'ha apuntat aquí, per intentar fer un canvi de model. Un canvi de model que, en el cas de l'energia, això ho ha explicat també una vegada en públic l'Antonio Turiel, jo l'he escoltat, també el Carles, no és fàcil. I quan una cosa no és fàcil, el que hem de fer és posar-nos a treballar ràpidament, amb urgència, i invertir en recursos. Canviar d'un model basat en fòssils a un altre model energètic que tinguin altres tipus de fonts, bàsicament renovables, això és una tarea ingent, sobretot a escala planetària. Per això, tot el que estem trigant en posar-nos en marxa, doncs és no fer les coses bé, és mantenir els impactes actuals, la dependència actual de combustible fòssil i tot el que això implica tant a nivell ambiental com a nivell econòmic, que ja sabem que això també ho explicaràs també al territorial, el peak oil o el peak everything, doncs no és dolent en si mateix perquè s'esgotin els recursos ja, sinó perquè tot això farà unes oscil·lacions de preus, de mercats, de control d'estocs, que farà malbé l'economia, sobretot aquests països més febles. Primer món pagarem un preu, però com sempre passa, el preu el derivarem finalment cap a aquestes economies molt més febles, no? Per tant, és urgent i jo tampoc entenc com a nivell polític estan prenent les decisions que calen. Ara mateix s'acaba d'aprovar un decret sobre renovables d'energia que el que fa és posar les coses encara més lentes. Tenim una urgència i resulta que tenim un sistema que encara farà que sigui més complicat implantar doncs, noves instal·lacions d'energia renovables. Això també és un tema que a nivell de Catalunya s'haurien de fer mirar, no? Però com hem dit també alguna vegada, estem a la cua de la part baixa, per dir un millor, a nivell d'estat espanyol, la implantació de renovables. I hi ha altres estats d'Europa que abans estaven per sota nostra que ara s'han superat. No? Per tant, jo no tinc una explicació per què les polítiques actuen d'aquesta manera. Sí que intueixo, perquè a nivell sindical també parlem amb segons quins polítics, de que tothom sap de què va la cosa, tothom sap l'origen antropocènic del canvi climàtic, el mal que això està afectant, però penso que hi ha tan baixa qualitat humana en aquestes persones que finalment estan fent les coses malament, tot i que això ho patinaran els seus fills, els seus nets, o directament ja i tot. Però el bé que s'agrada de defensar com sigui un sistema neoliberal, per no dir encara neocolonial, que malbarata d'aquesta manera les matèries primeres i que genera aquest tipus d'impactes, doncs, si no és aquesta explicació, no pot ser. Jo estic segur que la gent del Club Bilderberg, que la gent del Foro de Davos, que els assessors que va tenir l'Obama o ara, avui en dia, el Biden, tenen tota aquesta informació. Que els governs espanyol, català, tenen aquest nivell científic. L'ICAEN diu coses, la comunitat científica, contínuament, la ONU, els panells internacionals sobre el canvi climàtic, diuen coses assenyades, raonades, amb bases empíriques. Si això no s'aplica, no és per manca d'informació, de coneixement. Jo insisteixo, és ja mala fe, és ignorar-ho per buscar un benefici a curt termini, tot i que la meva estirp, la meva nissaga, fins i tot patirà aquestes conseqüències de no actuar. És un punt de vista una miqueta personal, però penso que no hi ha més explicació que aquesta, sincerament.
Fem una petita pausa i tornem en seguida.
Ho has pensat, el món que ens està quedant, tant de bo poder esborrar les petjades que hem fet, escollir un nou camí, fer-nos rebobinar. Ho has pensat, enrere no es pot tornar, podem triar com avançar, per cuidar cada arrel, per poder ser llavors i explorar nous senders per canviar. Ho has pensat, quin camí escolliràs, quins paisatges contemplaràs, què en farem de la terra, quin aire voldràs respirar. Per poder fer camí només haurem de fer el primer pas. Ara mires com tot ha canviat, com s'esborren els dies, però saps com serà aquest nou destí, sent conscient com el vent sense fi, com els arbres que aniràs florint i les fulles diran el camí, per cuidar cada arrel, per poder ser llavors, explorar nous senders per canviar.
Jo, abans de donar la paraula a l'Antonio, volia posar una mica alguna cosa concreta també per parlar. El tema del sector de l'automoció, que, com sabeu, Espanya i Catalunya en concret, és un sector clau des del punt de vista industrial. Té el 10% de... em sembla que de treballadors, o el 18% d'exportació, no? I llavors no és només les fàbriques de les grans marques que estan aquí, sinó tota una indústria auxiliar que és molt, molt ampla. Doncs bé, ara fa 50 anys fa 50 anys van assassinar un obrer a la SEAT i jo treballava allà i s'ha fet diguem, com una sèrie d'actes i recordant i rememorant aquell passat. Però la gran dificultat també era de veure per què ens ha servit totes aquelles lluites pel present, no? I poso el tema de SEAT com puc posar el tema de Nissan, perquè, bueno, Nissan tampoc sabem finalment què acabarà passant, no? Amb una fàbrica, amb uns obrers que tenen molta experiència, molts anys, una empresa amb molts anys de tradició. I jo, clar, em pregunto si per arribar a aquest decreixement, aquest desmuntar el creixement perpetu, no necessitem precisament més indústria o un altre tipus d'indústria, però la necessitem. És a dir, no podem pensar que ara passem de tenir doncs, grans fàbriques d'automoció, etc., a passar tot a un altre tipus d'economia que es basi, què sé jo, en altres, en l'agricultura, etc. No, també necessitarem aquesta transformació, aquest trànsit i acabo posant com a exemple el que amb un sentit contrari va fer Estats Units davant de la Segona Guerra Mundial. És a dir, totes les fàbriques i concretament d'automoció a la Ford, perquè vaig veure un vídeo, vaig estar parlant i xerrant amb gent, treballadors de Detroit, bueno, es va transformar totes les cadenes. I això, clar, aquí el tema de l'energia veuríem com s'hauria de resoldre, però necessitem reutilitzar tot això. Bueno, una mica la meva qüestió és aquesta, perquè jo considero que els sindicats precisament també ara hauríem de jugar un paper per dir hem d'anar cap aquí, hem de fer les aliances amb aquests sectors polítics que vulguin anar cap aquí i que tinguin la valentia de dir-ho i, a més, obrir el debat d'una manera franca, oberta i sense tenir totes les solucions també perquè participi la gent treballadora. Endavant.
Bé, t'agafo primer el relleu, Alfons, perquè has tocat temes sindicals, però segur que tant Carles com Antoni tenen coses a dir, no? Bé, d'entrada, vosaltres ho sabeu, jo soc treballador de la SEAT Incidència i això ho comentaré per fer una anècdota que penso que és significativa, no?, el dia d'avui. A veure, jo quan vaig començar a treballar a la SEAT i vaig veure la quantitat de peces que jo feia en aquest moment, no?, per torn, amb una màquina senzilleta, era molt manual, de fet era una màquina que havia fet al 600, en aquell moment feien al SEAT Ibiza, doncs jo vaig preguntar als meus companys, escolta, i aquestes peces on van? Això va a un magatzem? No, no, totes aquestes van a la cadena, es munten i, per tant, cada peça que tu fas significa un cotxe que es fabricarà. Jo més que impressionat, era com començava a treballar poc abans de la famosa vaga dels 80 i, clar, va afectar, no? Va dir, hosti, cara, sí que són capaços, una fàbrica que en un moment era mitjaneta, per no dir de les petites del món, la capacitat que teníem de fer coses, de consumir recursos i, en aquest cas, un cotxe que també és un depredador, per dir-ho malament, de benzina, no?, o de dièsel. Però això, on ja som un altre dia que, similar que em va venir més endavant. No fa gaire temps vam muntar una jornada sobre gestió de residus. Va potser uns 5 anys. I llavors vas convidar un polític que en aquest moment començava a gestionar residus a l'àrea metropolitana de Barcelona. I jo va fer la jornada des d'una incineradora. Bé, és un ecoparc, però justament vam citar la part que feia la incineració, no? Llavors aquest polític es va sobtar quan va veure la cinta transportadora que en continu, dia i nit, sempre, els 365 dies de cada any, abocava restes de deixalles a l'incineradora. És a dir, el polític es va sobtar del que fèiem a la ciutat de Barcelona també. És una zona molt gran. La més gran que tenim també agafa escombraries de la zona del Besòs. I aquest home es notava, no?, que havia quedat una miqueta impactat. No? És a dir, tenia una capacitat de consumir coses, recursos, matèria tal, brutal. I això s'ha adonat que molt diu l'Antoni Turiel, no ha de tenir aturador. Això no és un tema infinit, no? Això ho comentava una miqueta com anècdota, però per visualitzar la capacitat que tenia en el món industrial. Ho va comentar també l'Antonio Turiel, i jo això ho vaig escriure fa molt de temps, que en realitat el treball, la feina, és una relació amb el medi. Com? Bàsicament gestionant recursos. És una relació, finalment. I si aquesta relació no la fem bé, trontolla, aquesta maquinària, doncs farà malbé també a nosaltres. No? Però tornant al tema de la SEAT. La SEAT ja està en decreixement, de fet. Quan jo vaig entrar a la SEAT eren al voltant d'uns 25.000 treballadors i treballadores, sobretot treballadors. Ara hi ha més percentatge de dones, però ara, sumant totes les empreses, hi ha al voltant de 18.000. I fa molt de temps, potser en l'etapa aquesta dels 70, crec que es va arribar a vorellar els 50.000. Del punt de vista de la plantilla, la SEAT ja està minvant. Ara, no és el mateix la seva capacitat productiva. És veritat que ara està treballant al ralentí per molts problemes, però la seva capacitat de fabricar cotxes és més gran que mai. És a dir, la realitat s'ha imposat que hi hagi un canvi de tendència, que no tothom pugui treballar a la indústria. En canvi, quan mirem el nombre total de treballadors i treballadores que tenim a Catalunya, és molt més elevat ara que els 70. És a dir, sense tenir tanta indústria, hem fet altres coses. Hem diversificat, hem fet serveis, o coses que abans eren indústria, ara la fa algú que no consideren indústria, però està en els serveis donant capacitat a que altres puguin fer aquest tipus de feines. Però en tot cas hi ha un petit parany, que això funciona molt a Europa. No? Europa presumeix, no és el cas d'Espanya ni de Catalunya, per desgràcia, però Europa presumeix d'haver rebaixat les seves emissions de CO2. Com? Comprant i deixant tota la indústria, sobretot a la Xina, a l'Àsia. Això no és fer el canvi de model, això és, diguem-ne, fer un canvi econòmic, com molt bé ha dit abans l'Antonio Turiel, però tenim el parany. Tu pots reduir emissions que si es generen un altre cop a un altre país, doncs tindràs finalment el problema igualment. No? En tot cas, solució perfecta, és veritat que no hi ha, però també han apuntat en un altre programa que a Catalunya tenim un pacte nacional per la indústria que no està complint, que parlaven justament de com canviar vectors, pot ser molt depredadors de recursos, per altres, més capacitat tecnològica, més valor afegit, com es diu també del punt de vista econòmic, i això ho tenim bastant adormit. De fet, això va sortir d'una plataforma sindical que nosaltres teníem que era més indústria. Per què? Perquè els països que han mantingut la seva capacitat industrial han aguantat molt millor les crisis. Les societats de crisi els han aguantat molt millor. Sembla que també ho han comentat. No? Quin tipus d'indústria han de tenir? Lògicament, no tenia la mateixa que tenien abans. Pesada, bruta, que es considerava a l'entorn Llobregat o Besòs, eren clavegueres a cel obert. Ara, avui en dia, no és així, perquè hi metin molts calés, però tot el que hem fet allà, aquestes destrosses, venen de la mà d'un desenvolupista barato que va fer en el tractat franquista, que ara encara estem pagant el preu en molts terrenys fortament contaminats. No? Això ho hem d'abolir, però hem de fer cosetes que millori la qualitat de vida. Hem de diversificar, també del punt de vista de l'activitat. A Europa hi ha molta més presència del sector públic. No perquè sí, no per donar sous i ja, sinó per donar servei a les persones. La tasca de cures en mans del sector públic és molt més important a Holanda que aquí. Però per donar servei a gent. A gent que ja és gran, a gent que acaba de tenir un fill. Tot això són serveis que hem de pagar, lògicament, hem de pagar, com deia abans, en el cas del científic, quan toca, de manera digna, i per tant també hi haurà un tipus d'activitat que serà molt més tova del punt de vista de demanda, de recursos, energètics i tal, però donant servei a la nostra població. Això ho tenim bastant estudiat als sindicats. És cert que això també partís de la idea de que les administracions han d'aconseguir més quantitat de recursos, i amb això ja acabo.
Sí, jo potser afegiria una cosa important, que és el tema, diguem-ne, de què cal gravar. En aquests moments gravem molt el treball i molt poc els recursos materials i l'energia. I hauríem d'invertir aquesta situació. El treball hauria de tenir molt poca gravació, diguem-ne, d'impostos, per facilitar perquè la gent es posés a treballar i, en canvi, hauríem de gravar molt els materials. Fixeu-vos que, aleshores, això vol dir que, per exemple, la indústria de l'automoció, que està molt pensada en fer vehicles nous, potser hauríem de tornar-la a transformar cap a fer uns vehicles que duressin molt i, a més que tinguessin manteniment, que és un manteniment que també serà fonamentalment de persones. Per tant, jo crec que hem de fer uns canvis molt importants en aquest sentit. I, a més, una altra cosa que a mi em sembla molt important és que tots aquests canvis s'hauran de fer experimentant socialment, no tant experimentant tècnicament, sinó experimentant socialment. I això és el que de vegades no s'entén. I, precisament, jo no sóc massa partidari dels grans projectes perquè ocupen molts recursos amb una cosa que ja veurem què passa, no? I, en canvi, els petits projectes poden donar molta més pista diguem-ne, rectificacions. Hi ha fins i tot una diversitat de propostes que veurem quines d'elles van prenent sentit i fructifiquen.
Pues sí, jo l'últim que ha dit el Carles estic molt d'acord, perquè a més ens dota una cosa molt important en aquest temps incert, que és la resiliència, no? Que és la capacitat de ser capaç de ser resistent als canvis i als problemes que poden venir. I hi ha una cosa que és evident, i això a vegades, dins de la gent que està vinculada al món del decreixement, hi ha una certa visió una mica idealista de que el que cal és una espècie de retorn al passat o retorn a l'agrari i demés. Jo crec que moltes vegades no ens adonem de fins a quin punt les nostres condicions de vida són facilitades per una societat industrial que té una capacitat de producció, té un múscul productiu que pot produir molts reactius químics que són fonamentals per fer medicaments, molts estris que ens faciliten molt la vida, que eviten accidents, que serveixen per curar la gent quan està malalta, que estalviem feines que abans realment trencaven els cossos i els ossos i demés. Aleshores, per mi sí que és important mantenir una certa capacitat industrial. El que passa és que aquí hi ha un punt clau, al fons, i és hem de deslligar la idea del creixement de la idea de l'activitat industrial. Perquè al final nosaltres el que volem que és satisfer les necessitats de les persones. I aleshores, si tu tens una fàbrica que és capaç de produir el que sigui i és capaç de produir d'una manera sostenible, que ara en parlaré d'això, i donar feina a la gent i estar satisfet les necessitats de la comunitat, això perquè no pot ser sempre igual, això seria perfectament possible. No és una necessitat dels éssers humans créixer indefinidament. És una necessitat del capital, que és una diferència molt important. A nivell del tema de, evidentment, qualsevol activitat humana té un impacte ambiental, però també és veritat que hi ha maneres i maneres de fer que poden disminuir o fins i tot reduir l'impacte causat anteriorment. A nivell industrial, jo penso que hi ha moltíssima cosa que es pot fer i jo sempre he dit que la situació en la que ens trobem ara podria ser la nova edat d'or de la enginyeria, perquè s'ha de redissenyar molta cosa. Tot el que s'ha dissenyat fins ara s'ha dissenyat amb uns criteris completament econòmics, absurds, no de l'ús de l'energia, no l'ús dels recursos, que una mica també la línia que està dient el Carles, de gravar l'ús de l'energia i gravar l'ús dels recursos. I si tu ara canvies el paradigma, és que tot s'ha de redissenyar, s'ha de fer un munt de reenginyeria, s'ha de fer un munt de treball. A nivell de, per exemple, d'aprofitament de matèries primeres, una cosa que està bastant per fer, la que ara tenim moltes assignatures pendents, és el reciclatge. També en part perquè molts dels dissenys que tenim ara dificulten el reciclatge, el fa molt costós energèticament i també pots passar per una cosa que s'ha de fer abans que el reciclatge, que és el reaprofitament, no? I en quant als models productius, si tu te surts una mica d'aquest paradigma del creixement, de l'usar i llençar, del consumisme, que és únicament alimentat per les necessitats del capital, tu pots anar a models d'utilització, de consum, de propietat, que no necessitin del creixement. I a més, hi ha exemples que s'han experimentat a altres països d'Europa, països nòrdics. Te poso un exemple, que és el que poso sempre, és el més senzill i el més entenedor. És, actualment tu compres una rentadora, i com és lògic, el fabricant té el màxim interès que un cop passa la garantia s'espatlli perquè hagis de comprar una nova i així pugui guanyar diners fabricant més rentadores i demés. Però si tu en comptes de realment comprar la rentadora, el que fas és una espècie de contracte d'arrendament i bàsicament tu el que fas és li pagues una quantitat en tant que la rentadora funciona i quan deixa de funcionar és ell que t'ha de pagar tu, perquè no està funcionant, ja veuràs tu, com ja se'n cuidarà bé prou, de fer una rentadora ben ferrenya, ben resistent, fàcil de reparar, fàcil de reciclar, fàcil de reutilitzar. És un model de consum completament diferent. És un model de consum que en aquest sentit es preocupa perquè els materials i energia siguin emprats de la manera més idònia possible. I com això, hi ha moltíssimes coses que s'estan estudiant, que s'estan analitzant, que jo penso que són perfectament aplicables i que, de fet, unes coses que tenen és que no impliquen creixement. Implica la satisfacció efectiva de les necessitats. I al mateix temps, mantenir una cosa que, com dic, és clau, que jo dic que hi ha la tendència a idealitzar, que és el múscul industrial que permet doncs, una qualitat de vida, un benestar, que en això jo penso que tots estem d'acord que hem d'intentar preservar al màxim possible. Aleshores, per això jo crec que és important deslligar el que és l'industrialisme, un industrialisme ben entès, que no és depredatori, sinó que el que intenta és mantenir unes condicions dignes per tota la humanitat i que el que fa és utilitzar amb seny d'una manera acurada tant energia com recursos del creixement. El creixement és una idea completament diferent, que a més és una abstracció. El creixement al final són uns números que van pujant en un compte bancari que és una notació electrònica, a més a saber. Però que al final té una repercussió molt greu en el món real. Té una repercussió de malgastar recursos que necessitem i de crear contaminació i crear altra sèrie de problemes. Aleshores, del nostre cap hem de deslligar les dues coses, són diferents. No, no ens interessa preservar una, s'interessa preservar l'altra. I sobretot el que no hem de fer és perdre mai el focus en l'humà. El problema és que tot això fa molt temps que hauríem d'haver començat a fer-ho. Estem començant a fer-ho tard. I en aquest sentit, crec que caldrà molt esforç i també molta humilitat quan fem proves. S'haurà de fer molt assaig i error. I potser hi ha gent molt llesta que és capaç de fer les coses a primera. Jo l'única manera que conec de fer les coses que a mi em funciona és provo, miro a veure què és el que no funciona i torno a provar i vaig fer canvis i vas tantejant. Perquè és que, i l'experiència que jo tinc és que al món real les coses funcionen així, és a dir, tu sobre una taula ho planifiques i la idea és fantàstica, vas al món real i la realitat és molt obstinada i hi ha moltes coses que es desvien del que tenies previst. La línia del que deia el Carles. S'han de fer moltes coses i s'han d'anar provant i s'ha de tenir molta humilitat per reconèixer, mira, això no està funcionant, fem el canvi, arreglem i anem. El problema de tot això, o sigui, jo crec que la gent que venim del món tècnic tenim molt clar que això es pot fer i que a més és el que hem de fer. El problema és el món econòmic encara no ho entén, el món econòmic encara continua entestat en una idea que és errònia i el temps per reaccionar sense estar assegurit. I això és el que jo crec que tots els preocupats estem nerviosos perquè estem veient que, bueno, que haurien d'haver fet els deures fa temps i que ara s'està esgotant el temps per respondre. Però bueno, no hem de perdre la confiança en que podem fer encara moltes coses i amb el que esteixi.
Molt bé, doncs potser la conclusió sobre aquest debat científic és que ens hem de deixar una mica dels dogmes, no? I que hem d'entrar més, diguem, amb el sentit comú de les coses i anar provant i rectificant. Però el problema és que sembla que hi ha aquí uns quants que diuen no, no, això no es pot tocar. I no sé si estem d'acord.
Bueno, jo sobre això aprofitaré per fer un incís ràpid, que és la situació que hem viscut nosaltres els últims mesos amb el tema dels fons Next Generation. Que una part molt grossa ha anat a parar, evidentment, a les grans empreses, en comptes d'anar a fer el que jo crec que era molt més important que la transformació a una escala molt més petita, amb projectes molt més interessants com el que està proposant el Carles. I nosaltres, al món científic, hem vist passar una quantitat, perquè és veritat que l'activitat científica està subfinançada i les condicions de treball són absolutament lamentables i precàries. I això jo ho visc amb el meu equip contínuament, no? Jo tinc gent molt bona, molt preparada, i que estan sempre en condicions de contractació doncs molt, molt, molt dolenta i amb molts problemes i demés. I hem vist passar una quantitat de milions absolutament increïble al nostre voltant que anàvem a la ciència, que era una misèria comparat amb el total, però que per nosaltres era moltíssim. És que nosaltres, i ens hem llançat tots allà detrás d'aquestes engrunes. I una de les característiques que jo he observat, perquè jo estava enmig d'aquella voràgina presentant projectes, presentant idees, intentant convèncer a la gent que havia de gastar això, és, però és que aquí no hi ha un fil conductor real, no hi ha una idea conductora real. O sigui, també per mi això és un reflex de la pròpia desesperació que té el poder econòmic fort, de que estan buscant solucions màgiques i a sobre les volen barat, sobre 4 euros, perquè no, doncs tampoc estan disposats a pagar més, no? Però que ja dic que per nosaltres aquests 4 euros és moltíssims diners, no? La ciència no funciona així. Jo moltes vegades dic, per fotre el dit a la nafra, no? que un economista és un home, perquè a més és un home que es pensa que si una dona pot fer un nadó en 9 mesos, 9 dones poden fer un nadó en 1 mes. I no és veritat, i aleshores aquí és el problema principal. És a dir, nosaltres no podem, per més diners que ens injectin, no accelerarem les solucions màgiques. De nou, tornem a lo mateix. És que fins i tot els propis que impulsen aquest discurs de la capacitat tecnomàgica de la ciència i de la tecnologia cauen en el seu propi parany i no se n'adonen que això no funciona així i que el que s'ha de fer és racionalitzar. I el que s'ha de fer, sobretot, és que la idea d'encara se'n sembla molt bona. Molts projectes, provar moltes coses a la vegada, anar tantejant, intentant buscar una solució que serà un composite, que serà una barreja de moltes coses que aniran funcionant localment. És que jo penso que, a més, a sobre, per l'urgència que tenim, em sembla que és l'aproximació més assenyada a molta diferència.
Molt bé, doncs fins aquí hem arribat amb el programa d'avui, que crec que ha estat molt interessant i clar, com sempre, ens obre la ment per seguir pensant en totes aquestes qüestions que han sortit aquí. Doncs moltes gràcies, Antonio, moltes gràcies, Carles, i moltes gràcies, José Manuel, pel programa que ens heu oferit avui a La República.
Moltes gràcies, igualment.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu, Alfons.
Vine a La República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A La República tens la paraula, a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat, s'ha sent...